Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Lorena Boira, directora de l'Onada d'Alcalà i amb una usuària entranyable del centre, Asunción Biel. I després xerrarem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i parlarem sobre la tecnologia en les empreses de prevenció de riscos.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
I estem a Es Gran Ser Gran. Bon dia, senyor Carles.
Bon dia, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I avui tenim un dia ple de coses molt boniques, però abans de tot, el petit consell de salut.
La hidratació és un aspecte fonamental en la salut de les persones grans. Cal beure aigua, però a vegades costa, perquè tenim problemes per empassar. Quan això succeeix, el millor és anar al metge i recordar que hi ha molts aliments que ens ajuden a estar hidratats i potser costen menys d'empassar. Els tomàquets, la síndria, el meló, la taronja són aliments que ens ajuden a estar hidratats.
I amb el tema del dia, senyor Carles, què ens tens preparat?
Doncs avui, Jordi, porto una extracció d'un fragment del Josep en el que parla d'algo que a dia d'avui ja ens envolta a tots, que és la tecnologia. Però en aquest cas, en aquest extracte que ens parlarà Josep uns minuts, combinem la tecnologia i, com no, les residències.
Hace poco hablaba con una persona y me decía, cuando hace 20 años construíamos una residencia, la gran tecnología que había era unos botones en las habitaciones que iban a una central donde se abre una ventanita y aparece un número. Hoy día, solamente hay que ver a empresas como Medityp o para saber que dentro de una residencia hay más cable, más kilómetros de cable o más frecuencias de ondas enviando información que lo que hace unos años podría ser una central de telefónica. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y también no podemos olvidar que cada vez hay más personas mayores y cada vez estas personas van a ser más diversas. Si hace unos años nos hubiesen dicho que iba a venir una pandemia y un problema de la pandemia iba a ser que había una resistencia hacia las vacunas, yo creo que casi nadie nos lo hubiésemos creído. Una resistencia social. Si alguien nos hubiese dicho dentro de poco que vamos a avanzar tanto tecnológicamente en la banca, que un día una persona mayor dirá, soy mayor, no idiota, quiero menos tecnología y más personas, nos hubiese sido difícil. Tenemos que ir pensando que estamos en un contexto cambiante, en el que cada vez los mayores van a ser más diversos, más cantidad de ellos, más difícil encontrar personal cualificado y además con un avance tecnológico exponencial. Esto es importantísimo, porque vamos a tener el reto de poder mantener cada vez a más personas con un precio que pueda pagar y con una implicación tecnológica cada vez más grande. Vamos a ir hablando de esto, porque además de que sigamos en este mundo de incremento tecnológico, de incremento exponencial, lo que no ha cambiado y nos ha enseñado la pandemia es que existe una desconfianza, tanto por parte de las administraciones como por parte del público en general, hacia las residencias, sobre todo si estas son privadas. Solamente hay que ver las normativas que se están haciendo, estos criterios nuevos que está hablando el IMSERSO para hacerlos para toda España, y solamente se puede pensar en esos criterios desde la desconfianza. Se nos está diciendo, habrá normativas que limitarán el tamaño de las residencias, cómo tienen que funcionar las residencias, qué personal tiene que tener las residencias. Hoy día es más estricta la normativa que habla de cómo tiene que ser una residencia que cómo tiene que ser una clínica privada donde se hiciesen trasplantes de hígado. ¿Esto por qué? Por la desconfianza. Y esto nos lleva a que hoy muchas residencias trabajan con lo que yo hablo y le llamo la armadura de papel. Un sistema de trabajo en que el 80% del trabajo lo dedico a trabajar bien y un 20% a poder demostrar que lo trabajo, que trabajo bien. Porque hoy día no es mejor la residencia que hace bien las cosas, sino la que puede demostrar suficientemente que lo hace bien. Y esto con el COVID se ha visto exorbitado. ¿Vale? Este es el contexto con el que vivimos. Entonces, nosotros la solución que ofrecemos, bueno, solución, la receta que ofrecemos desde Transparencia, desde InfoResidencias, es que hay que ser transparentes. Que tanto nuestros clientes como el mercado sepa lo que pasa dentro de la residencia, porque lo que pasa dentro de la residencia es bueno en el 90% de los casos. Y lo hemos visto en la pandemia, donde la inmensa mayoría de las residencias han trabajado muy bien, unas poquitas lo han hecho extraordinariamente bien y unas muy poquitas lo han hecho mal. Y parece que esas poquitas que lo han hecho mal, a veces no tenían otra opción, a veces se vieron desbordadas, pero parece que es la etiqueta con la que han etiquetado a todo un sector.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran.
Carles, i a l'entrevista, avui què ens tens preparat?
Doncs avui, Jordi, ens tornen a acompanyar des del grup Lunada i en concret avui contem amb la directora de la residència Lunada Alcanar. Ella és la Lorena Bòria. Lorena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ja avanço ara, Jordi, que ens acompanyarà en uns minuts una resident del centre, la senyora Assumpció Bell. Però com dèiem, comencem primer amb la Lorena. I Lorena, per tu la primera pregunta obligada d'aquesta tarda és una mica, sisplau, que ens ubiquis al centre, Lunada Alcanar, dintre de la població.
A veure, nosaltres aquí a Lunada Alcanar estem al sud de Catalunya. La població que tenim és un entorn rural i llavors tenim molta gent pagesa, gent que s'ha dedicat tota la vida a feines de l'agricultura i, a part, la població actual que tenim avui dins de la residència són 59 residents i 10 centres de dia. Però tenim una ocupació total, o sigui, tenim 76 places i de les quals això, 59 estan ocupades de residència i després de centre de dia ne tenim 30 i 10 tenim ocupades perquè són les públiques.
I llavors entenc que teniu l'opció de tenir algunes places públiques que, com bé dius, estan ara ocupades, però també hi ha opció d'aquestes que teniu buides, qui pugui entrar al centre o qui estigui interessat en anar a viure a Lunada Alcanar, el que pugui fer sigui, per exemple, demanar una prestació econòmica vinculada?
Exacte. Nosaltres, com te dia bé, de les 76 places que tenim, 40 són públiques i 36 són privades. I dels centres de dia, igual, ne tenim 10 de públiques i 30 de privades. Llavors, per entrar a la plaça pública necessites tindre tramitada la llei de la dependència, tindre un grau assignat i estar apuntat a una llista d'espera. Però en el moment que també t'assignen un grau, pots entrar de manera privada, te donen uns ajuts econòmics, que és el que tu ben dies, la prestació econòmica vinculada, per una mica ajudar a sufragar el que és el cost de la residència privada.
Entenc. I si ens fessis ara mateix, diguem, una fotografia verbal de com està el centre configurat, és a dir, el número de plantes, si hi ha jardins, si hi ha terrasses, com ens ho explicaries?
Mira, el nostre centre té la planta baixa, una primera planta i una segona planta. A la planta baixa normalment tenim a la gent més autònoma, perquè molts entren i surten del centre lliurement, perquè ells estan a casa seva i poden fer-ho, vale? I aquesta gent passa el dia a la planta baixa i dormen a la segona planta, que és una planta on tenim tot habitacions i també tenim un petit menjador que a dia d'avui no l'estem utilitzant pel tema d'ocupació perquè no l'estem necessitant, que és com una unitat de convivència. I després, a la primera planta, tenim tot habitacions en un menjador central que és on tenim a la gent amb un grau de dependència més elevat.
I en quant a la gent que hi treballa, diguem, els professionals, quins tipus de professionals hi teniu al centre?
Pues nosaltres tenim el personal auxiliar, després tenim el personal d'atenció indirecta, que seria cuina, seria neteja, i després tenim tot el personal tècnic. A dia d'avui contem amb un psicòleg, una educadora, una fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional, un metge, una treballadora social i dos tècnics d'infermeria.
Hi ha també un tema molt important relacionat amb el dia a dia del centre, que és que, tot i que ja podríem dir, per sort, i ha agafat entre cometes, que la pandèmia quasi que ja ha passat amb els seus repunts i menys repunts, però que ja està tot bastant normalitzat, sobretot i amb diferència a les residències, però encara hi ha com una espècie, de, per molta gent, de, com de por i un fre a l'hora de portar una persona gran o del fet de que la pròpia persona gran digui vull anar a una residència. Parla'm d'això, sisplau, i també parla'm de com ho esteu intentant resoldre des de l'Una d'Alcanar.
A veure, sí que és veritat. Vull dir, no em podem negar que a la societat doncs, encara hi ha certs tabús del que significa portar una persona a una residència. A poc a poc van caent. No és tant com ho veiem abans, no? Però sí que hi ha pors perquè doncs, la gent, a veure, està a casa seva i no oblidem que casa d'un és casa d'un. Però sí que és veritat que ens trobem moltes vegades quan entren a la residència que diuen, ui, jo això no m'ho esperava. El que nosaltres busquem a la residència és que realment sigui una continuació de casa d'ells. O sigui, que les coses que ells feien a casa, les coses que ells tenien a casa, que poden portar-les a la residència i decorar la seva habitació amb les seves coses personals. Si estaven acostumbrats a sortir a fer el cafè i poden sortir de la residència a fer el cafè. El que volem és que al fi i al cap la gent vegi la residència com a espais oberts, espais vius, i que no és simplement que porto el meu familiar a la residència i ho diguéssim d'una manera institucionalitzada, perquè això avui en dia no és així. Volem sortir d'aquest model institucionalitzat i volem partir d'un model d'atenció centrada a la persona, on sigui la nostra base d'atenció siguin les persones que estan residint aquí amb nosaltres.
El que, a més, en relació amb això en concret, tinc entès que, a més, feu servir com activitats o teràpies poc conegudes, però sí molt efectives, com pot ser, bueno, algunes com la teràpia de validació, el programa d'atenció individual. Explica'm una mica com orienteu això de cara a la comunicació de transparència amb residents i famílies, sisplau.
A veure, nosaltres, com te comentava bé, el centre de la nostra atenció és la persona, i tenim tres pilars fonamentals per a poder treballar des d'aquí. Llavors, està tot el que és la part del PAI, que és els programes d'atenció individualitzada que tenim al centre de cada usuari, perquè cada persona és una mica irrepetible i el que necessito jo no necessites tu o no necessita el del costat. I llavors ens marquem plans de treball molt individualitzats per arribar doncs, en aquelles necessitats que té la persona en concret. Després, també tenim l'eina del DCM, que és Demència Car Mapping, que és una eina d'observació, on aquí entren més el grup de persones amb capacitats cognitives bastant mermades, que no poden explicar-nos aquelles coses que els agraden, que no els agraden, i mentre fan aquesta tècnica, durant 5 hores estem observant aquelles coses que els creen benestar, que els creen malestar, que els agraden, que els motiven, que no els agraden. I ens ajuda a fer com una fotografia d'aquella persona que malauradament no ens pot dir aquelles coses que li agraden. I a partir d'aquí marquem també un pla de treball que ens ajuda a treballar pues, en les persones més dependents. I després tenim la validació. La validació és un mètode de comunicació que ens ajuda a entendre per què les persones tenen certs comportaments. ¿Vale? Normalment les persones tenen unes necessitats i necessiten cobrir aquestes necessitats. Uh-huh. O tenen etapes a la seva vida que no van poder tancar en el seu moment, pues, pel motiu que fos, i a vegades quan te fas gran no les revius i veus comportaments a l'aquí i a l'ara de les persones que potser veure una persona plorant a un menjador en un moment concret potser no està plorant per l'aquí i a l'ara, potser està fent un dol d'una persona estimada que en el seu moment no el va poder fer. I aquesta tècnica ens ajuda pues, a mirar molt més enllà i a posar-nos, mirar amb els ulls de les persones que tenim i posar-nos a les seues sabates.
Entenc, perquè un cop vam tenir també una persona que ens va explicar aquesta teràpia de validació, la vam trobar com que sabíem què era, però ens va anar molt bé que ens ho expliqués, i ara ens ha anat molt bé, sincerament, amb tu, Lorena, poder recordar el que és això de la validació. Però ara, si et sembla, abans de parlar un altre cop del centre, voldríem parlar amb la resident, amb l'Assumpció Bel, sisplau?
Sí, ara me la poso, un segonet.
Hola.
Assumpció, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Amb la Lorena ja hem parlat una mica de la residència i ara voldríem parlar amb vostè i que ens expliqui primer de tot quant temps hi porta la residència, vostè.
Un mes.
Un mes?
Sí.
I com va aquest mes? És a dir, com ha sigut l'adaptació?
Fantàstica.
Sí?
M'he adaptat de seguida en tots. Així que no el puc dir més que bé.
Com, una pregunta, vostè, abans de venir a la residència, ara fa un mes, com s'imaginava vostè que era una residència i com ha acabat ja sent la residència un cop dintre?
Bé, jo ja m'ho imaginava més o menys com és. Bastant havia estat més que veure una persona a la Sènia. I la de la Sènia és petiteta. Però jo ja m'ho imaginava, que ara hi havia gent i tot s'ha d'adaptar en la gent.
I amb el...
Una persona que em sé adaptar-me. En la de persona mateix que estic ara, pues, pobra, és sorda, però que es diu sorda. Jo intento explicar-li i dir, pues, ara me l'hem d'anar per avall, ara hem de pujar cap aquí. Però ella, pobra, no m'entén. Però quan estem al llit dormint, ella dorm i jo també. I mos entenem perfecte.
I Assumpció, com és un dia seu a la residència? És a dir, quines activitats fa vostè durant el dia?
Bueno, de moment, les que manen fa gimnàsia, i ara ja has començat a pintar, que a mi m'agrada molt de pintar. I ara ja fan 10 o 2 que em pinto, que em van portar coses per pintar i em pinto. Però hi vaig a caminar, de matí quan m'aixeco, el primer que faig, pegar una volta per fora pel jardí, pego 4 o 5 voltes perquè sóc diabètica i veig que ho haig de fer-ho. I pego... Jo m'hi he adaptat molt bé i m'hi sento molt bé.
I per tant, Assumpció, entenc que si ara mateix algú li preguntés a vostè mateixa si vostè recomanaria la residència, vostè què li diria?
Jo que sí. Sí, perquè jo ara jo ja havia arribat al nostre... Jo a casa estava molt bé, perquè és casa meua. Però havia arribat al nostre que ja no sabia ni el que havia de fer per menjar i cansava molt. Que fes això, que fes allò, jo arribava cansada i perduda ja. I ara aquí sí, això m'ho fan tot.
Perfecte. Doncs podem tornar a parlar, sisplau, amb la Lorena un moment? L'han explicat ja una mica l'Assumpció, el temps que porta, què és el que més li agrada fer i com és un dia a la seva, a la residència. I ara, abans d'acabar, res, volia recordar, ens queden 30 segons, com ens has dit que teníeu ara mateix algunes places disponibles, si ens podies dir, sisplau, la forma amb la que els oients us poden contactar.
Doncs mira, la gent que estigui interessada en vindre al centre ens poden contactar trucant a la residència al 977-73-1134 i també poden vindre, si són d'aquí dels voltants, a la residència, que els atendrem, vull dir, molt bé i amb les portes obertes, o també ens poden, si volen informació, enviar-nos un correu al canar@lonada.com, que també els atendrem i els donarem resposta en la major brevetat possible.
Perfecte, doncs ja ens quedem amb l'email i amb el telèfon. I Lorena, Bòria, agrair-te molt el teu temps. Recordem Lorena Bòria, directora de la residència Luna d'Alcanar, i també ens ha acompanyat l'Assumpció Bel, que és una resident. Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies per l'oportunitat. Gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Avui a la Borsa, Jordi, portem un altre cop moltes ofertes, tenint en compte que ja estem a les portes de l'estiu, que pràcticament. Doncs portem moltes i de ben diferents. Comencem per la província de Lleida, on la residència Bellpuig té una doble oferta de gerocultor o gerocultora, però és perquè unes del torn diurn estan buscant algú amb el torn diurn i una altra amb el torn nocturn. Saltem cap a Tarragona, on l'Onada, que ara m'ha entrevistat a la directora de l'Onada, Alcanar, estan buscant per diferents centres de la zona de Tarragona a infermers o infermeres. També a Tarragona, a Reus, les germanetes dels pobres Sunyer, a Reus, estan buscant personal de neteja, terapeuta ocupacional i també gerocultor o gerocultora. I, per últim, podem comentar, abans de venir cap a la zona de Barcelona, que a la vostra llar de Blanes estan buscant terapeuta ocupacional. Saltem, com dèiem, allà a la zona de Barcelona, que ens queda més a prop d'aquí de la ràdio, de l'emissora, on el que trobem és que hi ha també diferents ofertes, per exemple, la d'educador o educadora social, que n'estan buscant a la residència Arco Iris a Barcelona, a la PAN residencial, també a Barcelona, a centre residencial Sanitas Consell de Cent, i si canviem de professionals, trobem que estan buscant fisioterapeuta activa a Parc de les Aigües a Barcelona i a la residència Sant Cebrià de Tiana. No podem oblidar mai, perquè m'agrada molt dir aquesta oferta, és de les meves preferides, personal de cuina, que també estan buscant a la residència Sant Cebrià i al centre residencial Sanitas Les Corts. T'he de dir que estic convençut que qualsevol residència que facin cuina pròpia estaran sempre encantats d'acceptar qualsevol currículum de cuiner, perquè és un perfil que sempre és molt valorat. Per tant, si algú està buscant feina de cuiner o cuinera, pot anar a qualsevol residència, deixar el currículum, perquè a vegades potser en aquella residència et diran que no tenen una vacant, però entre elles es coneixen, per tant, si saben que algun centre del voltant té una vacant, segurament hi podran passar el teu currículum, si ho autoritzes, per tal que puguis trobar feina. I res, per últim, comentar, com dic cada setmana, si ets treballador social, si ets gerocultor, si ets infermer, pots anar a qualsevol centre de Catalunya a entregar el teu currículum, que sempre et rebran, estic ben segur, amb els braços ben oberts.
Gràcies, Carles.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta, Jordi, el que m'agradaria fer és respondre ràpidament una pregunta que em trobo molt sovint, i és: quan és el moment de contractar un cuidador professional? Perquè són moltes coses que tenen a veure aquí. I la primera, jo vull donar aquí la meva opinió, és una pregunta que m'he fet moltes vegades i que penso que és bo resoldre. La meva opinió és que no hi ha un moment concret, sinó poden ser diferents moments o situacions que juntes o per separat tenen un denominador comú, podríem dir, que és quan hi ha una dependència, no? És a dir, en aquell moment és quan comencem a pensar. Pot ser que una situació en concret, que de poc a poc ens costi anar fent coses, o potser que d'un dia per un altre patim una caiguda i de cop i volta la dependència no sigui gradual, que sigui, diguem, doncs de cop. També pot ser, estic pensant en que ens estigui cuidant alguna filla, i dic filla perquè la realitat és que la majoria de dones, de persones que cuiden, són dones, i aquesta filla no pugui més, i per tal de cop i volta estigui aquesta persona que busqui a una cuidadora professional. O també pot ser que ens costi fer coses, no ho estiguem reconeixent, les tasques del dia a dia, com vestir-nos i això, sigui per orgull o sigui perquè volem demostrar que som capaços, i de cop i volta ens sentim sols. I llavors aquest orgull com que va desapareixent i diem, bueno, doncs potser sí que estaria bé tenir un cuidador, o també pot ser l'últim, que també estic pensant, un bon moment, que n'estigui cuidant la nostra dona o marit, i de cop i volta aquesta persona no hi sigui, ha mort, per tant ens trobem que algú que ens cuidi. Per tant, són molts moments. El que coincideix amb el mateix és que sempre hi ha una dependència, una necessitat sobrevinguda, sigui gradual o sigui molt ràpida, i jo el que recomano és, com diem sempre, un cuidador professional, una empresa, perquè no també de serveis domiciliaris, perquè tenen sempre un professional que podrà detectar el que ja li podem dir i també pot detectar coses que potser nosaltres encara no hem pensat.
Ja hem arribat al final des Gran Ser Gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg treball social. Fins demà.
Fins demà.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem, Acció preventiva. Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció preventiva. Una nova lliçó més de com ens hem de comportar, aquells consells que són bàsics dintre la prevenció de riscos. I avui hem escollit el tema de la relació o la importància o l'utilitat de les tecnologies dintre de la prevenció de riscos laborals en una empresa. Llavors, em podries explicar una mica com es relaciona tecnologia amb prevenció de riscos?
Bé, doncs és molt senzill. Fins fa no gaire, les avaluacions de riscos, per exemple, es picaven a manguito, no? Les noves tecnologies tenen que ser eines que tenen que servir per fer-nos la vida més fàcil, no? Pues des de agafar i en base a una fotografia que tu li fas a una màquina ja t'identifica quina marca és i quin model és i els riscos associats, això permet fer la tasca molt més ràpida. Per altra banda, en vez de tindre la documentació, l'avaluació de riscos per una banda, el pla d'emergència per una altra, els diplomes de formació per una altra carpeta, en un software de gestió integrada, tenim tota la prevenció en una traçabilitat perfectíssima que fa que ni es traspaperi cap paper, que sempre la tinguis al dia en temps real. Això de tindre-la en temps real, això és la bomba, no? Vull dir, et salten alarmes. Escolti, que aquest any li avançaran les formacions de carretoners o de pont grua o de mobilització manual de càrregues d'aquests senyors. Que sàpiga que dintre d'aquest any, dintre de 2 mesos, l'equip d'emergències, l'equip de primers auxilis i d'extinció d'incendis, també té que, això caduca i hi ha que renovar-ho en un mes. Et va portant de l'orella, no? Et van sortint tota una sèrie d'avisos que et porten de la mà. O sigui, la tecnologia al servei de les persones, per les persones, per fer-nos la vida més fàcil i assegurar-nos que no ens deixem res, que tot ho tenim en normativa. I aquí la cosa sofistica també, no? En drons per les empreses, vigilant la seguretat, que això ja en parlarem més endavant, no? Vull dir, escolta, la tecnologia té que estar al servei de la persona i en aquest context servir per disminuir el factor risc que correm en el nostre lloc de treball.
Llavors, ara m'agradaria fer una mica, com es diu en publicitat, una mica de KitKat i com s'us pot donar un premi a ser la millora consultora de prevenció de riscos. Ho acabo de veure per xarxes socials, eh? Vull dir, llavors, això no m'ho havies explicat tu, però jo tinc l'obligació, primer, de felicitar-vos per la tasca feta. I com arribeu a tindre un premi d'aquest tipus? Després tornarem amb el programa,
Pues investigant molt, treballant molt en investigació. Realment els premis hi pot haver gent que es pensa que es compren, no? Escolta, es junten 4 amiguets i escolta, ens el repartim. No. A mi m'agrada molt el tema de sapiguer. Soc un xafarder i aquesta xafarderia fa que siguis una ànima inquieta, que miris què s'està fent pel món, com s'estan fent, els resultats de fer-ho d'una manera i no d'una altra. I a partir d'aquí, investigació, i preguntar molt a la gent que li està funcionant, no? Llavors, aquest esperit de recerca fa que innovis, que surtis de la zona de confort constantment i estiguis provant coses. I el reconeixement aquest que ens han donat, del qual estic molt content, és per això, per fer les coses diferents, no? I ajudar les empreses a sortir d'aquesta zona de confort en resultats tastats i a partir d'aquí sortir de la zona de confort corrent riscos, ostres, a més d'un se li arruga el melic. Quan tu vas i li dius, escolta, això ho hem provat en tantes empreses i el resultat ha sortit de mitja això. Si vols parlar en alguna d'elles per veure, bueno, que en el seu moment tenien les mateixes reticències que tu, i després pues, no va ser un camí de roses, van haver obstacles pel camí, però no obstant, ho han superat i el resultat ha sigut aquest, pues això fa que la gent bueno, pues flexibilitzi el fet de sortir d'aquest estat de confort, que a l'hora de la veritat és el que porta l'èxit, no? Per tant, molt contents d'haver rebut aquest reconeixement a l'inconformisme. A l'inconformisme.
Realment, la meva imatge que tinc de la prevenció ha canviat moltíssim des de que fem aquest programa conjuntament, això que jo estic a la universitat, això que jo com a cap de secció d'un departament, de mi depèn la prevenció de riscos dintre el meu àmbit docent, però després de parlar amb tu setmana a setmana, la meva imatge de prevenció ha canviat radicalment. I l'altre dia tenia una reunió amb un professor que li deia: teniu que parlar de temes d'empresa saludable, teniu que parlar de tots aquests temes que els tinc apuntats en una llibreta i els anava repassant, i aquest professor m'estava mirant amb una cara, i això tenim que fer? Pues sí, això es té que fer. Llavors, tornem una altra vegada...
Celebro que hagi tingut aquest efecte pedagògic en tu, perquè és el que realment es pretén, no? Millorar la percepció del risc. Content d'haver pues, millorat o canviat la teva percepció del risc, no?
Perquè recordo els primers programes que jo tenia molt imatge que la prevenció era un tema més de normativa, de complir tot un procés administratiu, que no pas com a filosofia d'empresa que es té que incloure dintre del pla estratègic o dintre la cultura organitzativa de qualsevol organització, pels beneficis que al final comporta tot l'acte de preveure possibles riscos o provocar noves actituds.
Sí, totalment d'acord amb tu, totalment d'acord amb tu.
Llavors, dintre dels instruments de la tecnologia, quins són els instruments? Has parlat dels mòbils, dels drons, de plataformes, de simuladors, has parlat també... Em sembla que també has comentat alguna cosa sobre la gestió de dades. Per tu, quins d'aquests 5 instruments són els que tenen més pes, més importància a l'hora de la gestió de la prevenció de riscos?
Tots es complementen, no? Tu dona compte que una plataforma per poder gestionar la prevenció d'entrada fa que tinguis tots els documents ordenats i que et saltin les alarmes que dèiem, no? Però això es complementa. Ostres, ara tinc que agafar i tinc que revaluar tal cosa. Pues, també han sigut la bomba, no? Per què? Pues perquè han pogut complementar, sí? Tu pots agafar i des de qualsevol lloc, un smartphone, pots fer fotografies i pots connectar-te a una app que a l'hora de la veritat et permet fer la tasca, però no necessàriament al despatx, no? Ho pots fer en la trinxera, no? I pots interactuar amb el treballador en aquests smartphones, no? Mentre, ostres, de l'altra manera, doncs tenies que fer un informe, sortir a peu de màquina, parlar amb el treballador, paralitzar-lo, no? Ostres, et dona molta flexibilitat, no? Llavors, tots són complementaris. El més sofisticat ja és el dron, no? Arribem ja a uns nivells tecnològics extraordinaris, no? Nosaltres ara tenim un projecte en una empresa gran on hi ha un dron, imagina-t'ho, Jordi. Els treballadors, en tots els equips de protecció que tenen un xip connectat. O sigui, en funció de les tasques que fa cada treballador, en funció del factor risc, se li assignen uns equips de protecció, se li donen uns equips de protecció. I en aquest equip de protecció va inclòs un xip. Aquest senyor, que va degudament equipat en els equips de protecció, interactua en una màquina que també té un xip. De tal manera que hem programat els xips que porten els equips de protecció, sí, els hem compatibilitzat, els hem sincronitzat en les mesures de seguretat que es tindrien que fer servir quan treballem en aquella màquina. I quin és el resultat? Que un dron que pul·lula per l'empresa, si detecta que el treballador va a treballar en una màquina i no porta els equips de protecció, el dron d'honor de la màquina, de que es paralitzi i que no arranqui, per minimitzar el factor risc. Això és extraordinari.
Pues sí,
per què? Perquè minimitzem no només, ostres, el factor risc per la persona, sí, que també, sinó pels companys d'aquella persona. Les tasques no sempre es fan de manera individual. Es fan, a vegades, entre dos o més persones. Si algunes d'aquell equip no porten els equips de protecció o no treballen tal com es diu el procediment, la tasca es paralitza. Però automàticament, donant l'ordre al dron. En cas d'un accident, el dron ho està filmant tot contínuament. Sí? A partir d'aquí, en cas d'un accident, la investigació de l'accident ja no és a mi me parece, uno dice, l'altre diu lo de més enllà. No, 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 és que en temps real ho pots veure. Per tant, això ajuda, facilita la tecnologia al servei de les persones i per les persones. Tecnologia no podem gestionar ni la prevenció ni res d'esquenes a les noves tecnologies, no? Jo sempre dic en les meves ponències que qualsevol empresa dissenyada per l'èxit en el segle XX està condenada al fracàs en el segle XXI si no canvia el seu model de gestió. I el model de gestió del segle XXI passa per pujar-se al carro de les noves tecnologies.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, xerrant, parlant sobre la relació de la tecnologia i la prevenció de riscos. I aquí hi ha un tema que se'n parla molt, que és la gestió de dades o la big data, que sembla que en anglès sigui algú de més nivell, però al final estem gestionant dades. Tu creus que aquesta gestió de dades podrà arribar un moment que serem capaços de preveure accidents amb un baix percentatge d'error? O creus que encara estem molt lluny d'arribar a aquest punt?
No, estem agafant i estem predint accidents. Evidentment, no tenim la bola màgica i no acertem en el 100% dels casos, però el nivell d'eficàcia de la predicció, en un molt bon big data, estem en prediccions d'accidentabilitats d'un 85%, i això és estratosfèric. Això fa escassament 5 anys era ciència-ficció. Sí. En temps real, no. A més, això degudament processat, quan està a punt de produir-se en la màquina una fallada tècnica, per exemple, una màquina que vagi per corretges, doncs que estigui a punt de trencar-se la corretja, la màquina en un indicador acústic se t'il·lumina, encara que no s'hagi trencat, i ja t'anuncia l'estat de situació a precari de la màquina perquè paralitzis. I fins i tot, si ho sofistiquem més, inclús es paralitza abans de la rotura d'aquesta corretja, i així evitem l'efecte llàtic, no? Això és tecnologia d'avui. Ja no és de demà que farem... No. Això ho tenim aquí. L'únic que hi ha, evidentment, que donar-li forma. Que costa cèntims? Doncs ja que cada un dimensionar el pressupost tecnològic en base a criteris, no?, de dimensió d'empresa i de necessitat però que això és una realitat i que funciona i funciona molt bé.
Llavors, se'n genera un dubte. Aquesta capacitat de predir del 85%, això ho heu creat les empreses o ha sigut fruit d'algun acord amb alguna universitat? És per saber aquesta investigació, aquesta recerca, d'on ve?
Bueno, hi ha diverses fonts, no? Una, de la conscienciació d'algunes empreses que s'han prestat a ser un conejito de indias tecnològic, per una banda. Segona, tenim una associació molt potent aquí a Catalunya, que és l'Institut d'Intangibles, que també té una branca tecnològica que funciona prou bé. Els acords amb les universitats, també. Bueno, com que jo, al llarg dels últims 8 anys, estic treballant en la Universitat de Columbia, a Nova York, això també és veritat de que ells, a la Universitat de Columbia, no és una universitat tecnològica, eh? És d'econòmica, és de dret, eh? Però, clar, està molt ben connectada. I bueno, em van connectar pues, en un parell d'empreses tecnològiques americanes que els interessava pues, posar la puteta a Espanya i fer una mica pues, que nosaltres fotéssim de conejito de índies, no?, en les empreses nostres, no? I llavors ens vam fer una joint venture, no? Jo crec que només hi ha que tindre ganes. Mitjans n'hi ha. Ara, no ens enganyem, en els... Pues, aquest Next Generation, no? Pues, escolta, hi ha un paquet de subvencions per invertir en tecnologia, per invertir en recerca, i jo crec que pues, la immensa majoria d'empreses no ho aprofita, i això no deixa de ser una llàstima.
Mira, jo fa uns anys, amb un conveni que tenim a la Universitat de Coventry, d'Anglaterra, comentàvem la diferència de recerca entre Espanya i Anglaterra. La diferència era, allà, tota investigació no es comença fins que no hi ha algú que pagui la festa, que es diu vulgarment. És a dir, si hi ha una empresa que li interessa aquesta investigació, es tira endavant l'article. Aquí és al revés. Aquí a Espanya iniciem recerques, iniciem articles sense haver-hi darrere un interès per part de l'empresa. És el focus que hi fica la universitat, independentment de que les empreses vulguin o no. Crec que, jo crec, eh? I sé que quan algú m'escolti aquest programa em fotrà un calbot des de la universitat, però jo crec que les investigacions tenen que ser fruit del recolzament de l'empresa, perquè si no investiguem, d'acord, per elevar el nostre coneixement, però també tenim l'obligació, com a administracions públiques que som, directe o indirectament, de retornar-ho a través de col·laboracions. I aquest és que és un cas molt clar, la gestió de la Big Data, però molt clar i molt evident. Però bueno, vull dir, l'objectiu no era tant criticar cap model, perquè si no aquí jo com a mínim puc sortir escaldat, sinó, diguéssim, mostrar la importància de la recerca, de la gestió de la tecnologia dintre un món de la prevenció de riscos i el que això provoca. Llavors, la següent pregunta és en quina mesura la tecnologia ajuda a la prevenció de riscos de les petites i mitjanes empreses, que seria una mica el nostre teixit que tenim aquí a Catalunya.
Mira, la tecnologia en la petita empresa, si a la gran l'ajuda, a la petita encara l'ajuda més. Per què? Perquè millorar la competitivitat d'una gran pot ser francament difícil, perquè els volums que es mouen tenen que ser, evidentment, projectes ambiciosos, no? En la petita, a poc que inverteixis en tecnologia, els resultats són més espectaculars encara, no? Jo li posava a la meva filla l'altre dia un exemple, no? I li deia, ostres, és que el botiguer d'abans, tal, li sonava ciència-ficció, tenia una caixa registradora i, ostres, agafava i tenia que donar-li a les tecles per donar-te un ticlet, que semblava com si fos una màquina d'escriure Olivetic de l'any de la nana. Sí? Però, clar, ostres, després, com feia aquell botiguer la comptabilitat, no? Ostres, doncs tenia que recollir tots els tíquets i tindre un llibre de paper amb enguitos, el debe i l'haver. I avui en dia, ostres, és que tu escaneges i ja surt sol. Vull dir, ja tens la comptabilitat feta, ja tens l'inventari d'estocatge, que tu veus normal, jo li deia a la meva filla, fot 20 anys, això era ciència-ficció. I clar, li costava entendre-ho, no? I que, evidentment, pues, aquí us he posat un exemple no preventiu, però que tothom contextualitzarà i entén, no? Vull dir, la petita empresa, a poc que faci, no té que gastar-se gaires calés, és al revés. Els calés, els pocs o molts que es gasti, els té que tindre un pla estratègic tecnològic. Per tant, jo us apuntaria que la petita empresa també sigui acreedor d'aquests fons Next Generation, no? I que vagi, consulti i miri què pot rascar, però per invertir en projectes que li millorin en aquest sentit a la competitivitat. I no ens enganyem, la prevenció de riscos evitarà absentisme. Per tant, és igual a millorar la competitivitat de l'organització. Millorarà, ostres, els esforços que tindrà que fer, imagineu-se. No sé, tota botiga darrere té un magatzem. Pues de tindre que pujar una escala i agafar caixes amb pes, a risc de que es foti de lloros, i que es foti una dislocació de l'ombro, la persona, a que tindre una petita plataformeta elevadora a on agafa i verticalment en un èmbol puja i agafa la càrrega i en manté el pes enganxat al cos, esquena erguida i ni risc de caure, ni risc de dislocació, i això són quatre duros. Us estic posant exemples, perquè contextualitzeu, però el benefici de la petita percentualment és molt més gran que el de la gran, s'inverteix en tecnologia. Racionalitzada, evidentment, no ens tornem bojos.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Continuem aquí amb Xavier Pladevà, CEO d'Acció Preventiva. I com diuen, el tiempo es oro, no sé per què ho dic en castellà, però sempre ho he sentit en castellà, ens queden ja els últims minuts d'aquest programa d'Acció Preventiva. Xavier, ens podies concloure els trets més importants de la tecnologia en la prevenció de riscos laborals?
Bueno, els aspectes més importants, no ens enganyem, és que ens farà minimitzar el factor risc de traspapelar coses, per una banda, ens farà minimitzar el risc intrínsec de que estem assumint el desenvolupar determinades tasques. Si minimitzem riscos, doncs, evidentment, hi haurà menys absències a la feina, menys absentisme, millorarà la satisfacció del nostre treballador, el que, com sempre dic, treballarà més i millor. Per què? Perquè el seu nivell de satisfacció ve molt lligat al tema motivacional. Per tant, jo crec que tots són avantatges, i a més ens deixarem una, si no la diem, i és d'obligar compliment dir-ho. Una persona contenta difícilment es busca un altre treball. Per tant, retindrem el talent. Jo crec que la tecnologia són avantatges. La tecnologia és competitivitat.
Llavors, per acabar, ens queden uns segons. Quina seria la barrera que tu trobes a la petita i mitjana empresa, aquí a Catalunya, per ser més tecnològica? Hi ha alguna barrera o realment veus que no hi ha cap mena de barrera?
La hi ha. La por, perquè la por a gastar-se uns cèntims... Diguem-ne que la por ve donada perquè pensem que això d'invertir en tecnologia és per les grans empreses. i no som prou conscients, possiblement faltaria una mica de pedagogia en aquest sentit tecnològica, perquè no som prou conscients de què pot fer la tecnologia per nosaltres, en el petit comerç, en la petita empresa, el petit taller, no? Empreses de menys de 15, 20 persones, no? No som conscients, pensem que això són pomes d'un altre paner que és per un altre. Per tant, jo, la gran barrera és cultural, jo la veig aquí.
Llavors, avui, ara ja estem arribant al final d'Acció Preventiva, en Xavier Pladevall, CEO d'aquesta important empresa que ha rebut un premi en el qual se'n senten molt orgullosos. Hi ha una dada que a mi m'ha captat l'atenció en el programa d'avui, és que ja són capaços de predir quasi el 85% de possibles errades, possibles fallades. I això és una cosa que ens té que impulsar tots els que estem en una organització per ficar-nos al cap la importància de la prevenció i de la tecnologia. Que realment està fent avançar bastant de pressa l'eficàcia en aquesta gestió. Llavors, Xavier Pladevall, moltes gràcies.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estar en tot el públic una setmana.
Vale, una abraçada i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Temps de benestar. El programa per viure bé i està bé.
I estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi Carretero. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. I sobretot, que aprofitin.